Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? És dilluns 15 de juny i comencem setmana pensant ja en el que són les festes patronals i de moros i cristians de Pego, perquè a partir de divendres, recordem, el dia 19, comencen oficialment les festes, la Fira i Festes de Pego, així que doncs, serà una de les qüestions que hi tractarem a l'informatiu, no directament les festes, però sí el llibre de festes. Tenim, però, altres titulars que repassem amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Atletisme, tir i arrossegament i Muay Thai, les disciplines reconegudes enguany per la Gala de l'Esport de Pego. 6 joves de la localitat han rebut el reconeixement de la Regidoria d'Esports durant la 13a edició de l'esdeveniment esportiu de l'any, la Gala de l'Esport. Han estat Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club d'Atletisme Dorsal d'Enau, el carreter Pasqual Briones Lull, subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana, i 3 joves que continuen donant alegries en Muay Thai, Marc Lorca, Aroa Espinós i Arnau Rubio, que sumen 2 campionats i un subcampionat d'Espanya durant l'acte. També es va reconèixer el regidor d'Esports, Raül Tamarit, qui ha aconseguit superar una greu infecció. El llibre de festes ja es pot recollir a l'Ajuntament de Pego. Des de primera hora no ha parat d'acudir gent a la planta baixa del consistori per agafar un exemplar. Enguany està ben present la figura de l'Esdrac atenent, que se celebra el 750 aniversari de la seva mort. Així mateix, el director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic, Ignasi Grau Mira, també escriu sobre l'assentament ibèric de la Muntanyeta Verda a la llum de les recents investigacions. Són algunes de les col·laboracions que es poden trobar en este llibre de festes de 2026.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Esta vegada sí, la 13a Gala de l'Esport es va celebrar dissabte 13 de juny. En esta ocasió, amb el sol fora i una temperatura que no convidava a portar jaqueta. Al recinte multiactivitats La Trilladora, més de 1.300 persones es van donar cita per a celebrar l'esdeveniment esportiu de l'any, que aglutina almenys de 7 modalitats esportives. De fet, durant aproximadament 2 hores no van deixar de passar joves esportistes, majoritàriament per l'escenari, per a rebre el reconeixement al treball fet durant aquest curs. En aquest sentit, apunta l'alcalde que fa 13 anys, quan Raül Tamarit li va plantejar la idea de la celebració d'aquest esdeveniment, només hi havia 4 clubs a Pego.
Fa 13 anys va vindre Raül un dia i em diu: hauríem de fer un dia el dia de l'esport, a reunir els equips esportius que n'hi ha, i fer una xocotot de festa, i donar unes medalletes, i fer un reconeixement. En aquell moment hi havia 4 clubs en Pego. O fes atletisme, o fes baloncesto, o fes futbol, o fes futbol sala. No hi havia més opcions. Actualment n'hi ha 17 clubs i 3 escoles esportives en el nostre àmbit. Estava en un company d'un poble veí i em dia: el meu poble té 25.000 habitants i no té tantes opcions esportives com té Pego. I la veritat és que és un orgull que després de tant d'any veure este recinte ple i saber que tenim opció de poder fer molts esports i que molts xiquets poden fer més d'un esport. Com ha dit Raül, fer esport és salut.
La salut a través de la pràctica de l'esport és el que intenta promocionar la regidoria que dirigeix Raül Damarit i coordina Josep Llorca, entre altres amb l'organització de Jocs Esportius Escolars i la Jornada d'Esport Adaptat i Inclusiu, que enguany han vist la llum i que tindran de segur moltes més edicions. Però també amb la coordinació del Dia de l'Esport, una jornada esta que el 2026 ha portat alegria al poble perquè, com recorda el presentador de la gala, Juanba Mifsud, Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització d'aquest Dia de l'Esport.
Pego ha sigut seleccionada entre les 3 millors poblacions de la Comunitat Valenciana en l'organització del Dia de l'Esport, una iniciativa impulsada per la Fundació Trinitat Alonso que celebren actualment de manera conjunta amb tots els centres educatius de la nostra localitat. Per favor, un fort aplaudiment a tots els centres educatius i a tota la gent que ha fet possible aquesta gran causa. Aquest reconeixement posa en valor el treball coordinat entre l'Ajuntament, els centres educatius, els clubs esportius i totes les persones que participeu perquè aquesta jornada siga cada any un èxit de participació i de promoció dels hàbits saludables entre els més joves.
Durant la gala, 6 joves esportistes van rebre una distinció especial per destacar de manera rellevant en les seues disciplines. Els primers a recollir-la van ser els germans Àngel i Joan Alemany Pons, exmembres de l'Escola d'Atletisme del Club Dorsal 19, els quals durant aquesta etapa ja van aconseguir molts èxits, èxits que intentaran repetir durant el Campionat d'Espanya d'enguany. El món del tir i arrossegament pegolí suma un nou reconeixement al talent jove. L'any passat va rebre aquest reconeixement Lorena Siscar Pasqual i enguany aquesta distinció ha estat per a Pasqual Briones Lull, qui s'ha proclamat este 2026 subcampió de la Lliga de la Comunitat Valenciana. Un resultat extraordinari que és fruit de moltes hores d'entrenament, d'esforç i de dedicació. I el Muay Thai també ha tornat a sobreeixir en la 13a gala de l'esport de Pego, enguany amb un triplet. A Marc Lorca, reconegut l'any passat, l'acompanyen en esta ocasió Aroa Espinós i Arnau Rubio. Entre tots tres sumen 2 campionats i un subcampionat d'Espanya. Dissabte va pujar a l'escenari en nom dels tres Arnau Rubio. Però abans d'estos reconeixements, Raül Damarit es dirigia al públic present per a recordar, entre d'altres, que la nit estava dedicada a reconèixer l'esforç, la constància, el sacrifici i els valors que representen els esportistes, clubs i entitats de Pego. Una gala, la de 2026, especialment emotiva per al regidor d'Esports.
Vull confessar-vos que aquesta gala és especialment emotiva per a mi. Fa 9 minuts mesos vaig afrontar el repte més difícil de la meva vida. I aquells moments en què la meva vida va arribar a perillar. Durant aquest procés, els metges m'han repetit una cosa moltes vegades, que la meva condició física, a practicar esport a diari i no fumar, el meu cor ha tingut més capacitat per resistir i recuperar-se. Per això, avui, més que mai, vull aprofitar aquest escenari per a transmetre un missatge molt clar, especialment als més joves. Cuideu la vostra salut, feu esport, mantingueu hàbits saludables. Quan estàs al llit de l'hospital, entens que les medalles, les marques i els resultats passen a un segon pla. El que realment importa és la salut. I primerament per això l'esport és una de les millors inversions que podem fer per a nosaltres mateixos. Avui celebrem més que resultat esportiu, celebrem la superació personal, el treball en equip, la disciplina, el respecte i la capacitat d'alçar-se davant les dificultats. Valors que no sols formen esportistes, sinó també millors persones.
La dura experiència de Raül Tamarit i sobretot la fortalesa demostrada pel seu cos va ser reconeguda dissabte a la nit durant esta gala de l'esport. L'encarregat de fer-ho públic va ser l'alcalde, però la distinció venia des de les escoles esportives, els clubs i el personal de la regidoria d'esports.
Però no voldria acabar la meva intervenció sense fer un agraïment especial. I és un agraïment al que he sigut durant estos 15 anys el meu regidor d'esport, a Raül Tamarit. A part de ser el regidor d'esports que he tingut, no hi ha altre, no perquè és el regidor d'esports que més anys fa que està de regidor. No sé si estarem molts més anys perquè l'any que ve són les eleccions i en aquesta fecha potser estem o no estem. No ho sabem. Però 15 anys de regidor d'esport serà complicat que n'hi hagi un altre. Però un regidor d'esports com este, i com ell ha dit, que li toca per telèfon i estava en la UCI i només pensava en fer deport, només pensava en alçar-se, en caminar, en com estava les instal·lacions, com estava funcionant tot, si n'hi havia algun problema. O sigui, estava entre la vida i la mort i ell estava pensant en fer esport i en que funcionava l'esport en este poble. I des de la regidoria d'esports, escoles esportives municipals i dels clubs i del personal esportiu, li volem fer un xocot de detall a Raül per tota la seva llavor i per l'exemple de superació i d'integració dins del deport.
La 13a gala de l'esport de Pego va continuar amb molts més reconeixements als i les esportistes que durant esta temporada han millorat de manera individual i col·lectiva la seva tècnica, el seu joc, la seva elasticitat o la seva rapidesa, qualsevol aspecte que els permeta avançar en la modalitat que practiquen. Per l'escenari van passar joves, i no tan joves, que ballen, que s'inicien en la psicomotricitat, que practiquen voleibol, pilota valenciana, atletisme, natació, ciclisme, futbol, gimnàstica rítmica, senderisme i escalada, muay thai, bàsquet, aikido, tir i arrossegament o caça.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I no deixem ni els esports ni la trilladora per a informar que a partir d'avui, 15 de juny, obri les portes la piscina descoberta de la trilladora. Fins diumenge 28 de juny ho farà de vesprada, des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. A partir de dilluns 29 de juny i fins el 30 d'agost obrirà al matí de 10 a 2 i a la vesprada de 4 a 8. Tornarà a reduir l'horari a la vesprada de 4 a 8 des del 31 d'agost i fins al 6 de setembre. La piscina tancarà els dies que siguen festius, com per exemple l'1 de juliol, dia del patró a Pego, el 24 de juny, Sant Joan, o el 15 d'agost, l'Assumpció. L'entrada diària a la piscina de la trilladora té un preu de 2 euros, tot i que si estem mantenint de manera regular es poden treure dos tipus d'abonament per a tota la temporada d'estiu. Un individual que té un preu de 26 euros o un abonament familiar que té un import de 60 euros. És important saber que el pagament només es pot fer amb targeta bancària.
Els informatius a Ràdio Pego.
I des de divendres a mitjan matí està disponible el llibre de festes a l'Ajuntament de Pego. Durant tot el matí d'avui dilluns ha estat un continu de gent que s'interessava per emportar-se un exemplar. Un llibre que va molt més enllà de la programació de la qual es podrà gaudir a partir d'este divendres de 9 de juny. I és que, ja ho sabeu, el llibre de festes compta amb un nodrit nombre d'articles i col·laboracions que permeten guardar-lo com si fora un col·leccionable. Enguany, en el 750 aniversari de la seva mort, el visir Alasdrach és una de les figures ben presents al llibre. Hi ha un primer article de l'arxiver municipal Joan Miquel Almela que relata la visió del cronista Carmel Giner Bolufer sobre Alasdrach, ja que va ser pionera i un entusiasta admirador de la seva figura. Ja el 1944, Carmel Giner Bolufer publica les primeres investigacions amb motiu de la commemoració del 7è centenari del Pacte d'Alcalà que ell mateix va organitzar i fins i tot va escriure una obra de teatre al respecte, segons ens explica Almela. Però també escriu sobre el visir l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García en un article titulat Alasdrach, el cabdill de les nostres muntanyes. A l'inici del text, Josep Gisbert escriu que el visir va governar i administrar les valls de Pego durant bona part del segle XIII i va organitzar la resistència islàmica a la conquesta cristiana de Jaume I, del qui també, recordem, es complixen 750 anys de la mort enguany. A partir d'ahí introduïx la figura de l'Alasdrach, la seva forma d'administrar el territori i també descriu quin és el seu llegat. Un altre dels articles destacats, el tercer dins el llibre de festes, està escrit pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Graumira, també director de l'excavació del jaciment de l'època del ferro antic. És per això que escriu sobre l'assentament ibèric de la muntanyeta verda a la llum de les recents investigacions. Així és el títol de l'article. Un article en el que exposa la caracterització del terreny que ha descobert un extens recinte emmurallat que descobreix la part superior del tossal de la muntanyeta verda.
I és que no hi ha una muralla, hi ha dues muralles. Una que és molt més potent, més gruixuda, més ampla, però també més irregular, aprofitant blocs de pedra de la pròpia zona que han estat arrencats i posats per fer un llenç, que correspon a una època del ferro antic, o època protohistòrica, com ahir veuran, del segle VII, VI, i damunt de la ruïna aquesta es reconstruís una muralla en un disseny completament distint, molt més acurat, molt més blocs de pedra retallats per a construir una altra muralla. Aquesta és la primera sorpresa. Nosaltres havíem detectat un recinte, un poblat emmurallat, perquè si fan la muralla és per protegir-la. I si fan la muralla és perquè la gent que la va construir necessitava proveir-se d'unes defenses en el tossal per viure al resguard. Però em pensava que hi havia una, però ara hi ha dues. Una cosa que afegís una certa complexitat a l'ocupació. Val a dir que quan varen fer la prospecció, com és demostrat així, a més de la muralla, que era el que més es veia, els punts grocs interiors que senyale són evidències de construccions interiors, plataformes d'acondicionament, modificació del terreny per a construir, per a bastir les cases. És a dir, la gent que vivia dins, que es va proveir d'una muralla, això va fer amb la intenció d'ocupar un ampli tossal per a viure. Però tornem a lo que va ser l'excavació, on clarament tornàvem a veure en claretat un sector d'aquesta fortificació, les defenses d'un poblat fortificat. I com, vostès es preguntaran, i com es pot saber que això és del segle VII o del segle II? Doncs, pues, per primer lloc, per veure la relació que tenen unes muralles en altres. Si es fixen així, una està més a baix i l'altra està damunt de la primera. Quan una cosa es construeix damunt de l'altra, significa que una ja existia i va servir de llit per ser la base de la següent. Això és una cosa que els arqueòlegs li diem successió estratigràfica i ens permet fer l'enteniment de quan una cosa és més antiga que l'altra. Però la segona qüestió és, i molt més antic, doncs això ens ho diuen les ceràmiques, que són les restes dels materials de la gent que va construir i que va habitar, ha deixat brossa, perquè la brossa no tenien un servei municipal de brossa que retirara les coses que es trencaven i la tiraven allí mateix, fora de les muralles.
Estes explicacions les feia Ignasi Grau Mira durant les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila el passat divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. I el de la Muntanyeta Verda és un indret que fa més de 2.700 anys estava protegit visualment i a més estava a prop de la mar i amb una làmina d'aigua que permetria que barques amb poc calat hi pogueren arribar perfectament per a fer intercanvi de béns, perquè es dona en l'època en què els fenicis comencen a arribar a les nostres costes. Són elements clau que van fer que la Muntanyeta Verda doncs fora un indret propici per a l'assentament. De fet, en l'època del ferro antic, calcula Ignasi Grau que hi van poder viure entre 400 i 500 persones en aquest assentament.
Jo crec que fa més de 2.700 anys, en el segle VII, este punt és el lloc d'encontre entre unes poblacions que estaven així, que decidissin reunir-se per una funcionalitat econòmica, perquè quan més gent poden gestionar i fer un altre tipus d'aprofitament econòmic del seu entorn, aquesta gent busca un punt en el que estiga tocant la mar, que és el determinant clau. Està protegit, té un control visual, té una possibilitat de dominar visualment l'entorn i al mateix temps hi ha testimonis de que està entrant en contacte amb els fenicis que comencen a freqüentar ja totes les nostres costes. Tenim presència fenícia directa a les comarques del sud del País Valencià, a la zona de Guardamar del Segura. Tenien evidències que tapissen les nostres costes a la zona de Xàbia, a la zona de Dénia, la de Benimaquia, sabem que és un focus molt important d'aquesta interacció. I este és un d'aquests punts amb una varietat. Este està als peus d'una làmina d'aigua que pot explicar què són les zones de contacte, les zones d'intercanvi d'aquestes poblacions.
I pel que fa a la previsió meteorològica, podem dir que l'estabilitat és la tònica d'esta setmana. Avui tindrem cels amb intervals de núvols a partir del migdia i temperatures que s'han quedat en els 20 graus de mínima i que arribaran als 31 de màxima. El vent bufarà fluix o estarà encalmat principalment a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimarts començarem el dia amb cel ras i a partir de mitjan vesprada i per la nit poden aparèixer intervals de núvols i temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, un poc més altes perquè les mínimes es quedaran en els 21 graus i les màximes arribaran als 22. El vent a les hores centrals del dia bufarà fluix de component variable i als extrems, és a dir, per la nit i a última hora del dia, estarà encalmat. I dimecres, cel ras, temperatures entre 21 i 32 graus i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component nord-est. Això és tot per avui, dilluns 15 de juny. Moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia, escoltant-nos i, doncs, com sempre, desitgem que passeu una molt bona vesprada i ens retrobem demà, ací, en la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.